Aquest dimarts, el primer segona, parlem de com deixar de fumar i ho fem en el marc de la celebració de la Setmana Sense Fum. Ho farem en concret amb l'Institut Català d'Oncologia. I en plena època de festes majors als diferents barris de la ciutat, avui veurem com van els preparatius de la festa del barri de Santa Eulàlia. A més, a la secció Pàgines de Història, el Gerard Lara ens parlarà de l'origen de Torre Barrina. I finalitzarem el programa d'avui parlant de l'espai de nutrició i parlarem de menopausa. Així que comencem. Benvinguts al primer segona. Doncs comencem aquest programa, aquest primer segona, explicant-vos que aquesta setmana es celebra la Setmana Sense Fum. Amb el centre de tot serà el proper diumenge 31 de maig, que es celebra o es commemora el Dia Mundial Sense Tabac. I tot això amb un objectiu molt clar, és el d'informar sobre els greus riscos per la salut que comporta el consum de tabac i també promoure polítiques eficaces per reduir-ne el seu consum. El lema d'aquesta edició d'aquest any és Inhala Vida, i és que el consum de tabac és la principal causa evitable de mort a tot el món. És responsable de més de 8 milions de defuncions cada any. Actualment, aquí a Catalunya, hi ha més d'un milió i mig de persones aproximadament que encara fumen. I aquest any, l'any 2026, la demanda de fàrmacs per deixar de fumar ha augmentat considerablement. Això mostra doncs, una tendència que la població cada cop està més disposada, com a mínim, a deixar doncs, el tabac, com dèiem. Nosaltres avui, aquest dimarts, en volem parlar aquí al primer segona i ja ens acompanya al nostre sofà la Montse Fernández, d'una banda. Montse, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. La Montse és infermera i és la responsable de la consulta de tabac, però és la de sessió tabàquica, perquè jo abans, parlant amb elles, he comès un petit error que m'agradaria que també poguessin comentar. He parlat de deshabituació i no és deshabituació, perquè el tabac no és un hàbit, em deies, no, Montse?
No, és una addicció.
És una addicció, llavors hem de començar a canviar també el nostre vocabulari. I també ens acompanya la Marina Martín. Marina, què tal, com
estàs?
Bona
tarda, molt bé.
La Marina és veïna de l'Hospitalet, fa més o menys un any que vas deixar de fumar i a més ets infermera, o sigui que diríem que tens el compendi de tot. Ara de seguida també parlem amb tu, Marina. Montse, comencem per tu en aquest cas. Explica'm una mica quina és la teva funció, què fas en aquesta unitat de tabac, explica'ns aquí a l'ICO.
Molt bé, jo sóc infermera especialista en tabac, treballo a la unitat de control del tabac de l'Institut Català d'Oncologia, dins del programa de prevenció i control del càncer. La consulta de tabac té una experiència de 20 anys en el diagnòstic, el tractament i el seguiment de pacients que volen deixar de fumar.
Sí. Uh-huh.
Nosaltres fem un acompanyament durant un any. Sí, un any. I els ajudem a... Durant aquest procés els acompanyem perquè sigui més fàcil per ells que estiguem al seu costat.
Bàsic, suposo, Montse, que aquesta persona us arribi, ara també parlarem amb la Marina, com dèiem, però que us arribi amb una voluntat, no?
Sí.
Amb una voluntat ferma de voler deixar de fumar, perquè entenc que moltes persones que us arriben potser segurament no serà la primera vegada que ho han intentat, o m'equivoco?
Sí. Cada vegada ens estem trobant que la gent ha fet més intents per deixar de fumar. Mm-hmm. Això és molt bo, que la gent hagi intentat deixar de fumar, perquè això significa que alguna cosa ja els hi mou dins, que saben que això no és bo.
Hi ha una cosa que no funciona bé.
Sí, i a més, és experiència, perquè després quan els expliquem tots els riscos o que hi ha risc de recaiguda, ho saben, ho han viscut i és molt fàcil. Però sí que és cert que és imprescindible que les persones quan venen a la consulta vulguin realment deixar de fumar, perquè això és una cosa voluntària.
Clar.
Per molt que hi hagi factors que el teu metge o la teva família o tu mateix vegis que per la teva salut ho has de deixar, si no tens
aquesta
motivació per deixar de fumar, costa moltíssim.
Com us arriben? Perquè ens deies que la Marina precisament la va conèixer en aquesta Setmana Sense Fum, que s'està celebrant durant al llarg d'aquesta setmana. Com us arriben aquestes persones que volen deixar de fumar? Quins són els canals habituals, no sé si potser pel metge de capçalera del centre d'atenció primària, o teniu altres vies?
Doncs mira, com en el cas de la Marina, durant la setmana sense fum posem taules a l'ICO o a altres llocs de l'Hospitalet.
Taules informatives.
Sí, per informar la gent dels beneficis de deixar de fumar o celebrar la gent que ha deixat de fumar, també els felicitem. I és una manera de captar, perquè venen i ens pregunten i llavors els apuntem i venen després. Però normalment venen derivats des de la consulta externa, tant de l'ICO, des de l'hospitalització, de l'ICO també de l'Hospital Universitari de Bellvitge, també ens fan derivacions, des del sociosanitari de l'Èstia, que tenim al nostre edifici, també ens deriven. Des de Salut Laboral de la nostra institució també ens deriven, perquè hi ha persones treballadores que volen deixar de fumar, o les seves famílies, i també...
Sí, del propi hospital, no? Propi ICO, també,
sí.
No?
Sí, i totes les empreses que estan subcontratades o formen part de l'edifici, com ara, per exemple, el SEM, que s'ha incorporat al nostre edifici, doncs també. O també derivats de l'atenció primària o de la consulta especialista, sobretot de la zona del Baix Llobregat, també.
O sigui, hi ha una àmplia xarxa, diguem-ne, o sigui que no hi ha excusa.
Perdona, i també evidentment la població en general que vol deixar de fumar,
que busca millor per la web, online, no? Diu, a veure, com deixar de fumar?
Sí, miren per la web o ens truquen per telèfon, o hi ha gent fins i tot que es persona ja directament i els hi expliquem i
molt bé. Marina, aviam, anem a pel teu cas, perquè tu vas deixar un dia vas decidir, deixar de fumar. Des de quan fumaves tu, exactament?
Des dels 15 anys.
O sigui, dels 15 als
23.
23 aproximadament. Mm. Què és el que et va motivar a començar a fumar?
Bueno, jo crec que una mica l'entorn. Ets adolescent, no saps molt bé cap a on tirar, l'entorn social també ajuda a que ho agafis com un dia de festa,
com un joc,
com un
millor,
joc,
no?
I després ja es torna una addicció.
Una addicció.
Sí.
Havies intentat deixar de fumar en altres ocasions?
No.
Ah, era la primera vegada?
Era el primer cop.
O sigui, la primera,
sí.
I ha anat bé, no?
Sí.
Sí. Molt bé.
Molt bé.
La Montse era la teva infermera? O la teva personal de referència en aquesta unitat?
Sí, des de que vaig començar, la vaig conèixer la setmana sense fum, a fora de l'hospital on jo feia pràctiques d'infermeria, i vam agafar una mica de relació, encara que jo al principi no estava gaire motivada. Quan m'ho vaig plantejar de manera seriosa...
No estaves motivada?
Al principi no.
Per què no? Què és el que tu feia que no...?
Bueno, jo ho volia deixar, però no trobava la motivació per enfrontar-me, també perquè l'estrès de la carrera, els exàmens...
Era
final,
complicat.
Era una mica més complicat. Però com tenia el seu contacte, quan m'ho vaig plantejar de manera més seriosa, vaig recorrer.
I ha estat dur el procés? Com va anar? Explica'ns una mica.
Sí.
Com ho vas portar?
Al principi jo crec que és el més complicat, perquè el primer mes has d'intentar reduir el contacte amb la gent també del teu entorn que fuma, o moments on saps que pots recaure. Però jo crec que el més important és tenir un bon acompanyament, com és la Montse i tota la consulta de tabac. I també trobar quina és la medicació que potser s'adapta a el que tu necessites. Jo era una fumadora que no fumava molt, però era molt social. Llavors, amb les pastilles que vaig prendre, que em reduïen bastant l'ansietat, i intentar limitar els moments on jo hagués fumat, crec que el primer mes va ser més complicat, però després bastant bé.
Va anar bé. Sí. Va ser una bona pacient?
Sí, sí. Al principi, el que ella explica, no? Tenia exàmens, perquè... les persones que fumen, no, els hi passa a la seva vida situacions, emocions,
sempre,
dificultats.
Jo crec que sempre trobes com una, no excusa, però potser mai és el moment ideal, no?
Sí, llavors ella, me'n recordo, estava fent pràctiques, primer perquè començava les pràctiques.
Sempre hi ha alguna
cosa.
Després dels exàmens, no? I sempre al final, fins que vam dir, en algun moment ha d'arribar, i després res, bé.
Parlava la Marina de medicació. A mi em consta, per casos propers, que avui a dia hi ha una molt bona medicació per deixar de fumar i és una bona opció, suposo, no, Montse?
És una bona opció, però nosaltres sempre, a la consulta de l'ICO, tenim una metodologia i sí que és cert que la medicació funciona superbé. Nosaltres sempre els expliquem totes les possibilitats terapèutiques que existeixen.
Però si fareu el ventall de possibilitats.
I també quina s'adequa més a la persona, al seu moment, a la seva situació de malaltia o de la salut. Però la medicació no és, el tractament farmacològic no és màgic.
Perquè home, clar, sí. Si fos màgic...
No és màgic, és un suport, com som nosaltres, a les infermeres de la consulta, som un suport, una ajuda per acompanyar en aquest procés difícil de deixar de fumar, però que és possible, i la medicació ajuda moltíssim a pal·liar el síndrome d'abstinència i també que la gent no tingui tantes ganes de fumar. Però has de tenir motivació i t'has de preparar per deixar de fumar, perquè si no, sol no aconsegueixes amb la medicació.
Quin tipus de perfil de persona fumadora us arriba a la consulta? No sé si estem parlant d'un perfil més jove, no sé si hi ha potser una consciència, perquè també tenim tot el meló dels vapejadors, que no sé jo. Quin és el tipus de perfil que més s'acosta al vostre centre?
No hi ha un perfil, específic de persona que vol deixar de fumar amb un model concret. Però sí que és cert que cada vegada ens trobem, en el cas de la Marina, sí? No? Perquè és que la Marina és molt jove, també. I jo també he fet molt d'èmfasi en això, que és molt jove i que era un moment ideal perquè ho deixés. Però sí que és veritat que ens trobem gent que ve amb intents previs. Cada vegada hi ha més gent que ha fet intents previs per deixar de fumar. I això és bo, que la gent ho viu com algo dolent.
No, és al contrari.
És com l'examen de conduir, no? No passa res si l'aproves a la segona, no? També conduiràs bé. Doncs això sí que...
Entenc, Marina, que en aquest any has tingut alguna recaiguda o no?
No.
Has estat sempre ferma?
Sí.
És habitual tenir recaigudes? O un cop ja s'ha passat potser el primer mes, que és el que ens deia la Marina, que a ella li va costar més, és tot com molt més fàcil?
Passa les recaigudes.
Com es gestionen aquestes recaigudes?
Les recaigudes s'han de viure sense fer judicis i entendre la persona...
Sense culpa, entenc.
Sí, sense que hi hagi culpa perquè hagi passat, no passa res. S'ha d'analitzar què ha passat, veure quins motius han portat a la recaiguda i intentar motivar un altre cop perquè la persona ho torni a intentar. Però no passa res per experiència i ja està, no hi ha un problema.
Tu ho has portat bé tot aquest any?
La veritat que sí.
Val. I quin consell, o més aviat consell, jo crec que potser el testimoni amb tu avui és interessant per saber, des d'aquest any que has deixat de fumar, què has notat? O sigui, quins canvis has tingut, no sé si en el teu organisme o en la teva manera de viure, d'enfocar les coses, què és el que has notat, bàsicament?
Crec que el més important és que tinc una seguretat i una independència a la meva vida que no depèn d'una addicció.
És el més important. Et senties que depenies del tabac?
Sí, sí.
Per exemple, posa'ns un exemple.
Qualsevol moment d'estrès, jo només pensava en fumar una cigarreta, sí. I això, al final, és que és una dependència i un sentiment que no m'agradava gens a mi.
I això ara ja ho tens controlat?
Sí. Bueno, has d'aprendre a gestionar-ho amb altres eines.
Fins quan es considera, Montse, que una persona ja està totalment, permet-me el, desenganxada? Això es pot quantificar o depèn de la persona?
Nosaltres considerem que quan la persona porta un any sense fumar,
ja
es considera exfumadora. Sempre quan venen a la consulta de l'any, sempre els dic, ara ja si et pregunten, ets exfumadora.
Quin tipus de seguiment feu? Perquè entenc que potser al principi és més intensiu, no? Quina periodicitat teniu en aquestes visites? Quina és una mica, doncs, la dinàmica que es fa servir, Montse?
Nosaltres primer fem un taller motivacional. És un taller grupal per motivar i informar per deixar de fumar, o fem una entrevista individualitzada a partir d'aquesta entrevista per conèixer com fumen, els seus hàbits, els intents previs. Després, posteriorment, comencem amb els preparatius per deixar de fumar, perquè és el que t'he dit abans. Abans de la medicació t'has de preparar, perquè després el camí sí...
Més fàcil.
Més fàcil, perquè no t'ho passis tan malament, no tens per què passar-ho tan malament. Llavors ja estableixen el dia D, que el dia D és el dia que deixen de fumar.
Es posa, es posa data al calendari.
Sí, el dia D és per el desembar de Normandia. Es posa aquella data i llavors es posa el tractament que escau i comencen, ja comencen a deixar de fumar i al cap d'una setmana de deixar de fumar els hi fem una trucada telefònica. Després fem un seguiment presencial o telefònic al mes, als 2 mesos, 3 mesos, 6 mesos, 9 mesos i a l'any.
I a l'any, d'acord. Abans ho apuntava, tema vapejadors, cigarretes electròniques, us esteu trobant gent que està, que vol deixar-ho també?
Cada cop ens estem trobant més que hi ha un consum dual. Dual vol dir que la gent fuma tabac convencional i fuma cigarreta electrònica. Cada vegada ens trobem...
Clar, això...
És, clar, perquè comencen a fumar cigarreta electrònica al final... O sigui,
com per deixar de fumar... És que jo també he tingut algun cas, no? Que deixa, o sigui, que comencen amb la cigarreta electrònica perquè estan deixant de fumar. Però llavors no només no deixen de fumar, sinó que també s'enganxen a la cigarreta electrònica.
És un error. La cigarreta electrònica és molt més tòxica que el tabac convencional. No el recomanem en cap cas. I, sí, la gent pensa que és més modern, o, no? Però no, és un error absolut fumar.
O sigui, que no es pot deixar de fumar fumant cigarreta electrònica.
No, no, no. Ni fumar únicament cigarreta electrònica és encara més perjudicial que...
I la metodologia és la mateixa a l'hora de deixar de fumar o és més complicada?
És semblant, sí, sí.
Heu observat que últimament hi ha un perfil, ja t'ho preguntava abans, no? Que us arriba gent de tot arreu, però heu observat en els últims anys un tipus de perfil diferent? Perquè es parlava fa uns anys que hi havia molta dona fumadora. Jo no sé si les xifres encara contemplen aquest perfil.
Cada vegada, jo al taller sempre m'agrada molt el tema de la igualtat i sempre ho poso en valor als tallers, perquè cada vegada ens trobem tallers on venen dones i no venen homes. Cada vegada venen més dones, això sí que és cert. Jo crec que la dona també es preocupa molt per la seva salut i cada vegada està tenint més problemes de salut degut al tabac.
Clar, durant uns anys, els anys 70, 80, 90, la dona es va incorporar al mercat laboral i tot això també va portar que més dones s'enganxessin al tabac.
Sí, ara els homes han disminuït una mica el consum, una mica, i les dones, o sigui, ara estem a la mateixa alçada.
Molt bé, doncs ens felicitem per això també. Escolteu-me, ja acabem, ens falta molt poc ja per finalitzar l'entrevista. Algun consell? Ja sé, no sé si és bo donar consells, però bueno, a mi m'agradaria que poguessin, o consell o missatge que poguessin donar, tant Montse com Marina. Qui vol començar? Montse, tu?
Sí, sí? Començo jo.
Vinga.
El primer és que jo els recomanaria que pensin de deixar de fumar, que demanin ajuda. És molt important demanar ajuda, els ajudarem. Que no tinguin por, si ja ho he intentat altres cops, perquè... Això és bo, tenen experiència, que un cop deixen de fumar veuran que recuperen salut, el que deia la Marina, no? Que et sents que guanyes llibertat, recuperes anys de vida i això
no té preu.
No té preu.
Molt
no té
bé.
Preu.
I Marina, acabem amb tu. Què podíem dir? A veure, què els hi podíem dir a aquestes persones que potser encara no tenen clar del tot això de deixar de fumar?
Jo recomano que aprofitin l'acompanyament dels professionals que tenim, que us ajudaran i serà molt més fàcil deixar-ho.
Perfecte. Molt bé, doncs Montse, Marina, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda.
A tu per donar visibilitat.
I felicitats a les dues per la part que us toca, d'acord?
Sí.
Gràcies.
Gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí de moment. Us donem dos consells publicitaris i tornem de seguida. Doncs en aquest punt del programa el que fem és obrir les pàgines de història, com fem doncs, de forma periòdica, per explicar-vos una mica els orígens de llocs concrets de la ciutat, de zones que trobem curiosos. I avui ens acompanya, com sempre, el nostre historiador i expert en patrimoni, que és el Gerard Lara. Gerard, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal, Anna?
Gràcies per acompanyar-nos. Avui ens portes la història... A mi és que m'agrada molt aquesta època, finals del segle XIX, principis del XX, que precisament va ser com l'època doncs, de màxim esplendor també d'aquesta Torre Barrina.
Correcte.
Segur que els nostres espectadors algun cop han passat per davant, saben de quina zona o d'on parlem, està el barri de Collblanc, el parc de la Marquesa, és una construcció molt característica, i explica'ns una mica què era la Torre Barrina o una mica a on ens hem de remuntar d'aquesta torreta, no? Per dir-ho d'alguna manera, de la carretera de Collblanc.
Doncs com bé comentaves, sempre ens remuntem al segle XIX, als programes,
sempre. Sí,
perquè
sí.
Allà es troba l'origen de moltes coses de la història de la ciutat. Però hem de fer cap al segle XIX. Concretament tenim la data de l'any 1867, on és possiblement aquest moment es construís o es remodelés una finca, una torre senyorial, una torre que en un primer moment hauria de ser d'estiueig i després ja passaria a ser residència permanent dels propietaris.
A mi el que també em fascina molt és que les casetes d'estiueig fossin hospitalet.
Sí.
No?
Clar, hem de pensar...
Clar, les distàncies, no?
Correcte, sí, sí. La burgesia o l'alta societat de l'època volia allunyar-se de la ciutat industrial i feia torres a Vallcarca, Sarrià o Esplugues, en aquest cas a l'hospitalet.
Sí, no anaven gaire lluny, no?
Sí, però clar, era relativament allunyat i pensem que la carretera de Collblanc en aquell moment era una vintena de cases, per tant era un paisatge agrícola totalment, després
era
ja s'instal·laria a
l'indústria. Era molt a les afores, de fet ens has portat aquí una petita una localització per fer-nos una idea.
És un plànol de l'any 23, sempre aprofitem aquest plànol, perquè és molt destacat, però hem recreat una hipòtesi de com podria ser aquesta finca que s'extenia des de l'actual emplaçament fins possiblement al torrent Gornal, per tant era una finca immensa, una finca molt gran.
Amb molt terreny, no?
Sí, moltes hectàrees.
Sí, moltes hectàrees, això.
Aquí ens podem imaginar una mica com era aquest aspecte de la carretera, molt rural, no?
Molt rural.
Exacte.
Sembla un poblet.
Clar, pensa que aquesta vintena de cases donaven servei als traginers que passaven per la carretera camí de Barcelona, per tant era una cosa molt de poble i aïllada del nucli original de l'Hospitalet. Qui eren els propietaris d'aquesta finca? Doncs eren la família, el matrimoni compost per en Josep Farnés, que abans comentàvem que era un senyor adinerat, un senyor acaudalat de Barcelona, que tenia una joieria a la plaça Reial.
Fixa't.
Per tant, era una gent amb una posició benestant, no? Destacada de la ciutat barcelonina i hospitalenca, juntament amb la seva esposa, la senyora Eugènia Casanovas, coneguda popularment com la Marquesa, després explicarem una mica el sobrenom aquest.
Aquestes imatges... Clar, veiem com una tanca molt senyorial, no?
Exacte.
Són precisament les afores de la Torre Barrina.
Correcte,
no?
Això és la carretera de Collblanc, l'accés original encara es conserva, i al fons podem veure aquesta torre. Una torre que podríem dir d'estil colonial, per què? Perquè conserva aquesta galeria porxada al darrere, no? Que potser ens evoca una mica aquestes torres o aquestes haciendes cubanes, no? Que es feien en les colònies espanyoles d'aquell moment, no? Per tant, una torre amb uns jardins impressionants, tenien moltíssimes espècies vegetals, sobretot tropicals, no? Que encara avui dia algunes es conserven, per exemple, algun pi, algun salze, o sobretot washingtònies, que són palmeres típiques d'aquestes colònies, no? Que expliquen una mica aquest ressò romàntic que tenia la torre, no? Amb aquests
jardins. I es conservaven bé, com a curiositat, perquè una vegetació tropical aquí es podia...
Sí, 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 pensem que més o menys és un clima més o menys semblant, no? Podríem dir, però hi ha espècies que s'adapten molt bé a qualsevol més o menys temperatura, no, d'aquest ambient. I bé, era una finca molt àmplia, no? Sobretot hem de destacar que aquest matrimoni, la persona capdalt era la senyora Farnés, no? Que era
ella era com tenia com més importància, no sé si social, a nivell de la societat de l'època, no sé si potser era més coneguda fins i tot.
Sí, ella sobretot participava de molts esdeveniments socials i sobretot promovia esdeveniments de caire benèfic. De fet, aquí tenim una imatge d'un diari de l'any 18.
Qui és ella?
Ella és la que es troba al centre a dalt de tot.
A dalt
ella
de
és la senyora Eugènia Farnés, una senyora així molt, molt ben posada, de negre, perquè el seu marit ja havia mort, el senyor Farnés.
No, abans les dones passaven molta part de la seva vida ara no em sortirà en català,
sí, de dol,
no?
Sí, correcte. Sí,
passaven molts anys vestides de dol, perquè quan no moria un, moria un altre, no? Llavors, moltes fotos de l'època són dones de negre.
De fet, totes les imatges que conservem d'ella està vestida de negre, no? Aquí tenim una imatge publicitària, precisament d'aquesta joieria, que abans comentaves que el penjoll és bastant destacat.
M'encanta. Si m'has de fer un regal, Gerard, això estaria bé.
Bé, són prou diners perquè és joieria modernista d'autor, és bastant cara, però bastant destacable, no? Bé, la qüestió és que aquesta dona va ser pionera perquè va ser la primera que va fundar, o la primera que va promoure l'Assemblea Comarcal de Dones de la Creu Roja aquí a l'Hospitalet, i va ser la presidenta de la Junta de Dames de la Creu Roja.
O sigui, tenia una vessant com molt solidària, no? Dir-ho així,
correcte,
les dones benestants...
altruista, no?
Molt bé.
És el que s'hi dedicava la gent de l'alta societat barcelonina.
No? Molt bé.
Sembla ser que tot això ve arrel d'un accident que va haver l'any 1909 a la carretera. Un cavall desbocat va malferir un home i ella, tan impactada, va cridar les seves amigues d'alta alcúrnia, podríem dir d'alta posició, per tal que donessin uns diners per tal de promoure un dispensari a la carretera.
I aquest accident va passar just davant de la Torre Barrina,
sí,
no?
Sí, sí.
Ella, o sigui, va ser testimoni a partir d'aquí.
Correcte.
I crec, si no vaig errada, que ella era cambrera de la reina Victòria Eugènia.
Correcte, sí, sí. De fet, era un títol honorífic més aviat, però gràcies a aquesta promoció al municipi de l'Hospitalet per tal de fundar aquesta Assemblea de Dones de la Creu Roja, promoció que venia de la reina Victòria Eugènia, no?, de les guerres del Rif dels anys 20, doncs la reina Victòria Eugènia tenia una estreta amistat amb aquesta senyora.
Però ella no era de l'aristocràcia, no?
No, ella no era. És veritat, cal destacar que no tenia cap títol nobiliari, però aquest sobrenom que abans comentaven li ve una mica... no dels aires que es donava, sinó de la gent amb què es reunia més aviat. Perquè havia realitzat moltes festes benèfiques a la seva finca, alguns embalats de la festa.
O sigui, que la marquesa no ho era.
No ho era, marquesa.
El part de la marquesa és sense títol.
Sí, sí, sí. Hi ha una anècdota molt curiosa, i és que alguns autors locals apunten que ella tenia un Rolls Royce.
Ah.
Per tant, tenia un cotxe conduït per un xofer negre. Això és el més extravagant de tot.
El que hi havia a la zona, l'únic negre que hi havia.
Sí, 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 però bé, era una dona que havia fundat diversos dispensaris a la ciutat i un d'ells va ser el famós dispensari del carrer Progrés, que moltíssima gent al barri el recorda. Abans de la creació de l'Hospital de la Creu Roja, a Josep Molins, hi havia aquest dispensari on molta gent anava...
Al metge.
Al metge, correcte.
Sí, sí. Molt bé. Què més? Ens explicaves, a més, que era això, no? Que feia moltes tasques de beneficència i fins i tot vèiem la imatge, crec, del Rolls. No sé si era aquest el que abans vèiem una imatge d'un cotxe, no sé si era aquest el cotxe de la marquesa.
Sí, era una imatge de la inauguració.
Ah, això anava jo, perquè ella tenia tanta influència, tot i no tenir aquest títol nobiliari, que va portar la reina a l'Hospitalet.
Correcte. La reina, en un dels seus petits o escassos viatges que va fer a la ciutat, no? Visites que va fer a la ciutat,
mira, aquí el tenim.
Va ser aquesta visita al dispensari del carrer Progrés l'any 27, no? Va anar amb les seves filles, les infantes, i va ser una visita molt destacada a la premsa de l'època, no? Es van fer salves...
És el carrer Progrés, llavors, no?
El carrer Progrés, exacte, que l'edifici encara es conserva, no? De fet, fa uns anys es va fer una exposició de la Creu Roja commemorativa d'aquest dispensari. Però bé, havien realitzat nombrosos embalats a la finca. De fet, la seva filla havia donat classes de música i violí a la canalla, a les noies joves del barri, no? I era una professora molt destacada de l'Orfeó de Sants. Per tant, una persona coneguda al barri, no?
Molt coneguda.
Una persona coneguda. Aquí tenim una imatge.
És ella, la de la flor.
Sí, la de la flor
és la reina.
Correcte. I la senyora marquesa, bueno, marquesa no, la senyora Casanovas, és la de l'esquerra del tot, correcte. Sí, sí.
I les del costat de la reina són les filles, les infantes.
Una es diu Beatriu, l'altra no ho recordo. Però sí, són les dues filles que tenia la reina Victòria Eugènia, correcte.
Bueno, ara s'ha fet molt coneguda, no?, la reina Victòria Eugènia, per una sèrie, crec que es va fer, no?
Per aquesta sèrie, correcte, que es va fer fa un any, més o menys. Sí, i que Queen Ina, el famós sobrenom, no?, que li deien a Anglaterra, no?, i una sèrie molt destacada, no?, molt ben realitzada. Clar, passa el temps, l'any 1936, amb la Guerra Civil i amb un sentiment anarcosindicalista molt important al barri, incendien la Torre Barrina.
Vaja.
I han de fugir per potes. Hi ha
la família,
rumor,
no?,
que diuen que fugen en ambulància, tot i que no està corroborat, tant la filla com
la mare. Ells estaven allà en el moment en què es va provocar aquest incendi.
Correcte.
I van haver, doncs, allò, sortir ràpidament,
sí,
no?
Sí, van haver de fugir per potes, es van refugiar, no ho sabem on, però es va utilitzar la torre com a menjador social vinculat a la CNT,
sí,
i es va crear un refugi antiaeri que, de fet, l'any 2006, amb les obres de remodelació del parc, es va descobrir i sembla ser que és un dels refugis antiaeris més ben conservats de la ciutat i que, malauradament, encara està postergant una mica la seva museïtzació, que seria bastant destacable.
O sigui, encara no es pot visitar, eh?
Correcte, no es
pot visitar. Estamos en ello, no? Però encara no es pot.
Sí, sí. Bé, als anys 40 la torre s'utilitza com a camp de conreu de flors, era molt popular, de fet la meva àvia m'ho explica, perquè és del barri, que molta gent anés a buscar aigua a la mina de Torre Barrina, no? Perquè era una aigua bastant bona, no?, que provenia de Sant Pere Màrtir.
Venia ja quasi directa, no?
I ja ens adentrem a principis dels anys 70, l'any 77 concretament, l'Ajuntament compra finalment Torre Barrina per 39 milions de pessetes i s'hi ubicarà momentàniament a l'Institut Margarida Xirgo, no? Després ja es desplaçarà a l'actual ubicació, no? Però arrel d'aquesta transacció es crea el que és l'Associació de Veïns de Collblanc la Torrassa, no?, que va ser molt important per tal d'aconseguir incorporar una zona verda, no?, un barri altament densament poblat de la ciutat, com a espai verd, com a parc, no?, l'any 71, això, arrel del pla parcial. A l'actualitat, el centre multimèdia que hi ha a l'actualitat, és un centre molt destacat i molt referent al barri. En aquest cas tenim el Carles, que casuísticament ens el vam trobar en aquell moment quan gravàvem, no, a fora, i per tant donem pas perquè és un treballador veterà que ens podrà explicar una mica l'origen d'aquest centre multimèdia referent a la ciutat.
Molt bé, doncs vinga, escoltem.
Pas. Torre Barrina com a tal va néixer a l'any 2013 i va ser una miqueta, bueno, pues, l'evolució d'un antic projecte que l'Ajuntament tenia vers aquest edifici, que havia quedat, pues, en un fons d'un calaix, no s'havia mai arribat a desenvolupar. I, bueno, per circumstàncies de l'època, doncs, ens van encomanar des de l'Ajuntament a un grup de persones que veníem de mitjans de comunicació que desenvolupéssim aquí un projecte encaminat sobre les noves tecnologies. Doncs nosaltres, com que veníem del món audiovisual, doncs vam crear Torre Barrina, més o menys tal com està ara. Vam equipar el centre amb un petit plató de televisió, un parell d'estudis de ràdio, aules informatitzades, i tot en la van encaminat a un centre formatiu sobre aquestes tecnologies.
Molt bé, doncs hem vist aquest nou ús, no?, que s'ha trobat en aquestes instal·lacions perquè tothom pugui accedir a les noves tecnologies i també és un centre de formació actualment.
Correcte, sí, sí, té nombrosos espais, polivalents sobretot, no?, el plató, la ràdio, sobretot on es graven podcasts, per exemple, el centre d'estudis grava un podcast bastant interessant, però bé, és un espai de referència, que, sobretot per molts escolars, jo entre d'altres, quan estudiava al barri de la Torrassa, vaig anar a visitar Torre Barrina, no?, a veure els seus espais, utilitzar-los, no?, moltes sales d'informàtica, que és un punt de referència en aquest sentit per molta gent del barri, no?, sobretot pel tema de les eines TIC, no?, tecnologies, noves tecnologies i ara sobretot amb la intel·ligència artificial, també. El Carles no només ens explicava tots aquests tallers que duen a terme, sinó també uns serveis concrets que fan de cara a la ciutadania. Per tant, anem a veure què ens comenta en aquest sentit.
Hi ha dos grans branques que, des del meu punt de vista, són les que cobren més importància en quant al funcionament del centre. D'una banda, la gent jove, les escoles, i d'una altra banda, la gent gran. Aquí, per exemple, es fan tallers de, tan simples com, per exemple, bueno, simples per nosaltres, però per la gent gran no tant, sinó fer un ús d'un smartphone, per exemple, o informàtica a nivell bàsic, aquest tipus de coses, seguretat d'internet. Sempre hi haurà aquesta necessitat d'aprenentatge, tant per les persones grans com pels joves, com per qualsevol altra persona que vulgui desenvolupar un taller. L'únic que anirà canviant serà doncs, la tecnologia a fer servir, que ara mateix és una, però d'aquí 6 mesos igual surt una altra cosa nova o l'evolució.
Molt bé, doncs aquest ús que deia, doncs, aquestes noves tecnologies a l'abast de tothom. I hem d'explicar ja per acabar ràpidament, Gerard, que no tenim temps, una mica un canvi que hi ha hagut en les darreres setmanes, podríem dir-ho, no?
Sí, una notícia destacada, i és que van haver malauradament de talar una Washingtònia, una palmera que hi havia just al davant de la, sí, de la torre, i que bé, malauradament, doncs, ja no donarà ombra al veïnat, però bueno, era per qüestions de seguretat, entenem.
No? Es veu que amenaçava una mica l'edifici.
Correcte, no? Però bé, més de 10 anys donant servei al barri, no? Patrimoni, tecnologia i espai verd al servei de la ciutadania. Per tant, molt interessant.
Molt bé, Gerard, doncs moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta història de Torre Barri en el Parc de la Marquesa, d'una dona que es va dedicar a la beneficència, que no era marquesa com a tal.
Correcte,
però per molt sí que ho era. Molt bé, Gerard, moltíssimes gràcies. Ho deixem aquí, t'esperem properament, d'acord? Nosaltres seguim amb més coses aquí al Primer Segona. Doncs continuem avui al Primer Segona. Ara feia dies que no parlàvem de qüestions que tinguin a veure amb nutrició, amb el nostre espai que fem de forma periòdica aquí al programa, amb la Marina González. Marina, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Recordem que la Marina és nutricionista, directora del Centre Wellness Europa, i avui ens havia proposat un tema molt interessant. De fet, aquesta setmana, crec que dijous, no sé si ho sabies, es celebra el Dia Internacional, sí, d'Acció per la Salut de les Dones. És una mica, doncs, reivindicar el nostre dret a ser iguals també en la medicina, no? Perquè moltes vegades en la salut, el benestar, hi ha moltes desigualtats pel que fa, doncs, a recerca,
investigació,
no? I sí, a moltes coses que després s'acaben, doncs, nosaltres les acabem patint. Avui nosaltres volem parlar de la menopausa. Un melón.
Concretament, sí.
Però aquí... un melón del melonar.
Molt interessant i que segurament donarà per parlar, sí.
Doncs el que volem és una mica... Jo tinc la sensació, no sé si tu et passa el mateix, que potser últimament se'n parla més, o és que en el meu algoritme surt més. Hem normalitzat una miqueta aquesta etapa, o almenys estem en el camí de normalitzar aquesta etapa, Marina?
Sí, el que acostuma a passar amb tot el que són símptomes més específics de la dona és que es normalitza, no? Com tot el tema del dolor a la menstruació, aquests canvis en la menopausa, com que potser se'ls dona una miqueta menys d'atenció, justament pel que deies, també hi ha menys investigació, exacte, hi ha falta d'informació, no, a la població, i per tant arriba un moment que, bueno, ho normalitzes o no acabes de parlar-ho, no, amb les amigues, o... I hi ha un desconeixement que és el que intentem sempre
molt bé
evitar.
Doncs nosaltres avui intentarem posar el nostre granet de sorra, desmuntar mites o sí, falses creences o fins i tot pors a l'hora de parlar de menopausa. La menopausa no és una malaltia.
No ho és.
No ho és pas.
No ho és.
Com podem explicar exactament què és això de la menopausa? Perquè té, sí, com unes etapes diferents, no? Sí. I nosaltres hem volgut plasmar també, ara ho explicarem. Per on comencem, Marina?
Sí. Parlem
per aquestes
què és tot
etapes,
això, no?
Què és tot això?
Sí, la menopausa realment s'ha agafat aquest concepte de forma popular per referir-se a aquest canvi hormonal que pateix la dona, no? Durant uns anys de la seva vida, però tècnicament la menopausa és el moment en el que determinem que realment ja no hi ha cicle menstrual. Uh-huh. I ja portem 12 mesos amb ausència d'aquest cicle menstrual. I el climateri sí que ve a ser tots aquests anys...
Tota aquesta etapa, no?
Sí, totes les etapes, des de que comencem a tenir aquests canvis hormonals, aquests símptomes més coneguts, fins que realment ja... Les hormones s'han regulat i ja no tenim...
Vaig a demanar als meus companys a veure si ens poden, sí, posar aquest gràfic d'aquestes tres etapes que tu ens has dit, Marina, que té aquesta etapa, no?
Sí.
Aquest període de temps, cada any, cada cop més gran entre les dones, perquè cada vegada vivim més, afortunadament.
Clar, efectivament.
Aquestes etapes de climateri,
sí,
per on començaríem? Per la perimenopausa?
Començaríem exactament per la perimenopausa, no? Tenim tota l'etapa prèvia a aquest moment de punt d'inflexió, que és on... És el que més es parla, sí, que és el moment dels símptomes, on comencen els fogots, on comencen l'insomni, aquesta fatiga, no? Potser tot el que coneixem com el període de la menopausa serien aquests anys previs. Poden anar entre els 8 anys previs al moment de la menopausa, però el més habitual és que sigui entre 1 i 3 anys que tenim aquest període més irregular. No? Canvis, aquí podem veure com una línia que fa amunt i avall, són els canvis que fan les nostres hormones, sobretot els estrògens i la progesterona. I són aquests canvis, aquesta irregularitat, és el que provoca la simptomatologia que va i ve, no? Que tampoc és constant a vegades, sinó que de vegades tenim unes coses, altres van canviant, i és precisament per aquesta irregularitat a nivell hormonal. Després entrem com en el segon punt, no? Que seria la menopausa, que dèiem aquí, punt d'inflexió. Deixem de tenir cicle menstrual, es determina quan ja portem 12 mesos sense, i aquí sí que entrem ja en el període de postmenopausa, que és quan les nostres hormones s'han estabilitzat, ja la producció d'estrogen i de progesterona ha reduït moltíssim, i aquí entrem en un període que és més de prevenció de la salut, perquè ja comencem a tenir alguns canvis, alguns riscos que hem de tenir en compte, com en aquest cas l'osteoporosi, que és molt coneguda, riscos cardiovasculars, pèrdua de massa muscular també, i aquest canvi també a nivell de composició corporal, no? Que moltes dones, doncs, és un període en el que guanyes una miqueta de pes, sobretot en la zona abdominal, no? Sí. I ara parlarem una miqueta...
Quan diríem que entrem en la postmenopausa? Quant temps, quan ja la menopausa s'ha, diguem, estabilitzat?
Sí, immediatament després d'aquest diagnòstic, diguéssim, et diuen que ja, pum, ja tenim la menopausa, ja no estem menstruant. Aquí ja entrem en postmenopausa directament.
Hormonalment, què és el que ens passa al nostre cos, Marina? Què és el que...
Sí. Hormonalment és una festa.
Vale? Ah, molt bé.
Clar, els primers...
Ja decía yo.
Sí, en aquesta primera etapa de la perimenopausa és un desajust. No vol dir que tot vagi cap a baix, sinó que va pujant i va baixant. Sí, hi ha una desregulació en la producció habitual d'hormones que hem tingut fins ara, que era un cicle menstrual, no? O sigui, mensual, que cada mes era com un rellotge, tot funcionava de la mateixa manera. Aquí ja tant estrògens com progesterona
cauen.
Comencen a desequilibrar-se perquè l'haver perdut aquesta producció ovàrica, no, ja no ens queden tants fol·licles, tants ovaris disponibles, que són els responsables de... D'alguna forma toquen el botó perquè tot comenci a funcionar.
No? Tot el cicle comenci.
Clar, com ja no ens en queden, sí. Aquí comença
la festa.
La festa, correcte. I arriba un punt en què perdem totalment la producció d'aquestes hormones, que aquí ja sí que estem en la postmenopausa.
En la postmenopausa. A nivell nutricional, com podem adaptar la nostra alimentació? Perquè ens deies, no? Moltes dones agafen pes, sobretot a la zona abdominal. Suposo que a vosaltres us arriba dones que tenen aquesta preocupació, que volen... Sí. Doncs mirar de cuidar-se, i això és possible?
Sí, totalment. És una demanda molt habitual a consulta, no? La dona que ja entra en la postmenopausa, i el comentari més habitual és: ostres, jo fins ara, a la que guanyava una miqueta de pes, sabia el que havia de fer per tornar al meu pes saludable, i ara fent el mateix ja no em passa. No? Ara ja no sé què fer
per... No tinc aquest truco, eh?
Sí, i clar, el primer que els diem és normal, no t'espantis, és normal, el teu cos ha canviat i hem de fer coses diferents per obtenir els mateixos resultats.
D'acord, vale? Molt bé.
Però és normal això, augmentar una miqueta el pes en aquest període, perquè l'eix hormonal és molt diferent.
Ha canviat.
Per tant, i a més és comú també que aquest augment de pes sigui a la zona central, que és habitual, no? Que diem, ostres, se m'acumula tot
a la panxa, no?
A la panxa, a les caderes...
Ja.
És el més habitual amb aquest canvi hormonal. Llavors, aquí què podem fer? El primer i que ens agrada enfatitzar molt és que la solució en aquest cas no és menjar menys, no? Que és el primer que tendim a fer. Doncs si he de perdre pes, començo a fer dietes més hipocalòriques...
El número de calories, no?
Sí, potser avui no sopo, potser demà faig un dejú, potser, bueno, vaig retallant, i tot i així veig que no ho aconsegueixo.
Llavors, on està el...
Aquest clic hem de passar d'intentar menjar menys a menjar millor. El que necessitem realment és que la dieta sigui molt més nutritiva, que estigui més cuidada.
I aquí entraria aquests consells, sí. Marina, que ens has portat avui. En aquesta etapa t'insisteixen molt en el tema de la proteïna.
Sí.
explica'ns.
Sí, aquí principalment és pel tema que hem parlat, no, de l'osteoporosi i de la sarcopènia, que és la pèrdua progressiva, no? En aquest període s'accelera la pèrdua de massa muscular i de massa òssea. I un dels nutrients principals, dels macronutrients que necessitem per garantir, un, que es mantingui, sí, i dos, potser que inclús aconseguim que augmenti o almenys que no baixi en aquest ritme, és la proteïna, és molt important.
Proteïna animal,
no? Proteïna de qualitat, no? En aquest cas, doncs, alguns exemples de proteïnes. Les animals les coneixem més, no? El peix, l'ou, tot tipus de carn. En aquest cas sí que la carn vermella hem d'intentar reduir-la bastant, potser un cop per setmana, però no més.
Veig tofu.
Sí, el tofu veuràs que està repetit, sí, no, amb diverses categories.
Ens hem de fer fans del tofu, llavors?
Què passa amb el tofu? El tofu prové de la soja.
Sí.
Vale? Fica't el tofu com a exemple, però seria qualsevol derivat de la soja. Té un component que es diuen els fitoestrògens, vale? Que segurament n'haurem sentit parlar. És un component vegetal que dins del cos, un cop l'absorbim, es comporta com si fossin estrògens naturals que haguéssim generat nosaltres. D'aquesta manera, com el problema, diguéssim, és que s'està reduint la producció d'estrogen al nostre cos, simulem, no, uns nivells d'estrogens més naturals, més equilibrats, i pot reduir l'aparició de certs símptomes, sobretot com els fogots, la inestabilitat així més emocional. Sí. I també pot regular una miqueta la part de l'insomni. Per tant, tot el que són derivats de la soja, com el tofu, el tempé, la llet de soja, el iogurt de soja, la soja texturitzada, tots aquests productes en aquesta etapa...
El món soja s'ha d'incorporar en aquesta nova manera de menjar, no?
Sí.
També hi ha, seria, calci, també molt important pel tema de l'osteoporosi.
Pel tema dels ossos, evidentment. El calci és el nutrient essencial, no? per mantenir una bona salut a la massa òssia. I aquí, doncs, tenim certs aliments que són rics en calci, com per exemple les ametlles, podríem incorporar-les a la nostra dieta. Es torna a repetir tota la soja i derivats. Sí. Després tenim un grup molt interessant, que també són els vegetals de fulla verda, com és el bròcoli, l'espinaca... Tot el que tingui un color verd molt intens també
això
és bastant ric en calci.
Molt bé.
I m'agrada destacar també el consum de peix petit amb espina, com poden ser les sardines, vale? Perquè també la ingesta de calci és més alta, i després, òbviament, el grup dels làctics, que ja sabem que també.
Llavors, tot això és el que... vitamina D. Ara jo conec a moltíssima gent que no sé per què, no sé si és que abans no ho miraven, però que estem tots com fets un desastre amb vitamina D. Què és el que passa?
Sí, és veritat que de forma general a la població la vitamina D, si la mirem, que no l'acostumem a mirar, però si la mirem està en dèficit. Per què? Generalment és un tema d'estil de vida. Pensem que la vitamina D a nivell de dieta pràcticament no la podem absorbir, sinó que l'absorbim del sol.
Del sol.
Quan ens dona el sol, a través de la pell sintetitzem aquesta vitamina D. Per l'estil de vida modern que portem ara, realment ens passem el dia, no, pues,
tancats,
potser ens dona el sol 15 minutets que anem de casa a la feina, i en uns horaris que tampoc són els horaris en els que el sol pot sintetitzar més aquesta vitamina D, i aquí ens trobem el dèficit. En aquest cas, el més habitual és, pues, fer una suplementació guiada per part d'un professional que ho recomani durant una temporada fins a arribar a uns nivells que siguin ja més saludables.
Ara parlarem també d'això, d'aquest tema de la suplementació, perquè també és tot un,
pot ajudar.
Un capítol a part. Microbiota. Què és aquest concepte a l'hora de parlar d'aquests consells nutricionals?
Sí, aquest és un punt que s'acostuma a oblidar bastant quan parlem de l'etapa de la menopausa. Vale? La microbiota, per simplificar-ho molt, són el conjunt de bactèries i de microorganismes que viuen, conviuen amb nosaltres dins del nostre intestí.
Els bitxitos.
Els bitxitos, correcte. Tenim bitxitos, per simplificar-ho molt,
Sí.
Bitxitos bons i bitxitos dolents. Sí? Els bitxitos dolents tenen molta facilitat per créixer si no portem una dieta que promogui precisament l'augment de la població dels bitxitos bons. Llavors, en aquest cas, per mantenir una bona microbiota, un dels elements principals, doncs, són la fibra i tot el que són probiòtics i prebiòtics. Vale? La fibra, doncs, sabem que està dins de tots els aliments vegetals, sí? Dins de tots els cereals integrals, com pot ser l'arròs integral, com pot ser un pa no, integral, amb llavors, i després tenim el grup també de les llavors i dels fruits secs, que també són molt rics en fibra i que ajuden a que aquesta microbiota estigui saludable. I per altra banda tenim els probiòtics, que ja són aliments que contenen aquestes bactèries vives, com pot ser el iogurt, vale? O els prebiòtics, que són els que tenen els aliments que alimenten aquests probiòtics. És com el menjar dels bitxitos, per dir-ho d'alguna forma, que és la pròpia fibra, també.
Tenen moltes ganes de menjar això. I aquests simbolets aquí no els acabo de veure. La kombucha, que això s'ha posat com molt de moda, també.
La kombucha és una beguda fermentada.
D'acord.
Per tant, porta bacteris vius i ens ajuden amb la microbiota. Tenim el tempeh, tot el que sigui fermentat, és un probiòtic, vale? Tenim el miso, el xucrut, el xucrut i el kimchi, que també no estan molt
normalitzats,
no? Dins de la nostra dieta, no. Uh-huh. En altres dietes com les orientals sí que és molt habitual que en consumeixin.
Sí que és veritat que, no sé, és una observació meva que no és res científica, però em dóna la sensació que les dones orientals porten aquesta etapa molt millor que nosaltres, o almenys estèticament o físicament.
És un apunt molt interessant perquè sí que s'ha vist en estudis que gràcies a aquesta dieta que porten durant tota la vida, que si ens fixem el tipus de dieta oriental en el plat o a l'hora de seure a menjar, no és un plat com podem fer nosaltres, no, que és un plat únic i ja està, sinó que mengen una miqueta de moltes
de
coses i sempre una d'aquestes cosetes és un probiòtic. És un hàbit que tenen instaurat a la cultura i els ajuda a prevenir moltes malalties i a passar millor també per etapes com aquesta.
Ens queda ja poquet temps, però m'agradaria poder parlar de la suplementació, perquè ens bombardegen, no?, amb molta informació al voltant de tota la suplementació. En aquesta etapa sí que és aconsellable, potser, no?, suplementar alguna cosa a l'etapa d'aquest climateri.
Sí, està bé valorar-ho, sobretot si la persona té molta simptomatologia i li està dificultant el dia a dia. Vale? I en aquest cas, sempre, ja ho diem, assessorat per un professional, però suplements que poden ajudar. Per exemple, tenim el magnesi, per tota la part de l'insomni, pot ajudar.
Però hi ha molts tipus de magnesi, no? Hem de saber quin anem.
En aquest cas seria el bisglicinat de magnesi. Després tenim l'omega-3, que ens ajuda molt a la protecció cardiovascular. Vale? Després tindríem també l'oli d'onagre, és molt interessant de comentar, perquè ens pot ajudar pels fogots.
Sí.
Segurament n'haurem sentit parlar. La vitamina D ja l'hem comentada, no? Molt important. I després tenim altres que poden ajudar, com per exemple el safrà,
d'acord,
no?, que es pot menjar amb extracte o incloure'l dins de la dieta.
Com un condiment, no?, com a condiment també.
Sí, aquests podrien ser alguns dels suplements que poden ajudar en aquesta etapa.
Per acabar, suposo que vosaltres també recomaneu exercici, no?, en totes les etapes. És interessant aquesta opció, però en aquesta encara ho és més.
En aquesta és essencial, un, per la part de prevenció de pèrdua de massa òssea i muscular, mantenir una salut muscular necessària en aquesta etapa per tota la part també metabòlica, per prevenir caigudes, fractures, no?, en aquest cas, i per salut general, per protecció cardiovascular, no?, una mica, doncs ens ajuda amb tot el que hem parlat i en part també aquest augment de pes que podem patir. Doncs hem de portar una vida activa i saludable per dar una bona dieta.
Entrenament de força, diuen.
Sí,
no?
Entrenament
de força. Això és el que va millor, no tant cardiovascular. O sí, o fer una combinació.
Una combinació en aquesta etapa és l'ideal. L'entrenament de força sí que es recomana més perquè és menys comú que la persona acostumi ja a realitzar-lo, i per augmentar aquesta massa muscular, que també ajuda a augmentar la generació de massa òssea, és molt important.
Molt bé. Doncs, Marina, moltíssimes gràcies. Nosaltres ens ha semblat un tema molt interessant, aquest climateri, ara parlem ja en propietat, aquestes diferents etapes. Escolta, no sé si al teu barri ja esteu de festa major.
Em sembla que
Sí,
que
no?
Sí, eh?
Vale, perquè ara, si et quedes amb nosaltres, el que farem és, nosaltres anem parlant al programa de les diferents festes majors que hi ha a diferents barris de la ciutat. I aquesta setmana és el torn de les festes del barri de Santa Eulàlia. Comencen aquest dimecres, dia 27, demà, i s'allargaran fins diumenge, 31 de maig, amb un programa força ampli d'activitats per a tots els gustos. Hi ha un plat fort que ens ha sorprès molt a tots, així que anem fins al Parc de l'Alhambra, un dels escenaris d'aquestes festes. Allà, de fet, s'ha traslladat als nostres companys, la Maria Sant Blas i l'Ismael Herrera, per conèixer totes les activitats. Així que bona tarda, Maria.
Què tal, Anna? Molt bona tarda. Doncs del 27 al 31 de maig tenim una nova edició de la Festa Major de Santa Eulàlia amb cultura popular i tradicional, amb música, teatre i gastronomia, i tot seguit ho anem a comentar amb la Comissió de Festes d'aquí del barri. Tenim a la Mireia i al Bernat. Què tal, com esteu? Molt bona tarda.
Hola. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Bé, doncs ho dèiem ara, comença el 27 de maig, o sigui aquest dimecres, i finalitza el dia 31. No sé, vosaltres mateixos, si voleu començar destacant alguna d'aquestes activitats que podem trobar durant aquests dies.
Bueno, la primera que tenim és el dimecres, després de la presentació de festes, tenim a la Letícia amb el seu show, comença a les 9 i amb molta expectació dintre del barri.
Estem parlant de Letícia Sabater, que és tot una icona de la història de la televisió i per primera vegada, no sé si per primera vegada, però almenys aquí a les festes de Santa Eulàlia la tenim en concert.
És la primera vegada que ve, és el seu tour, Salchipapa, bueno, algú diferent perquè s'entengui.
Mireia, no sé si us ha costat molt, no?, trobar aquesta estrella, podríem dir així, que vingui fins aquí, fins al bar.
Bueno, la veritat és que és una proposta que es va portar i, de fet, la va portar el Bernat, vam posar sobre la taula, vam valorar, van haver-hi diferents opinions i al final vam dir, escolta'm, qui no arriesga no sabem si gana o si pierde, no? I ha generat molts comentaris, molta controvèrsia. Està bé, no? Vull dir, al final no hi ha gustos per tothom, el que és important és que parlin de tu, bé o malament, però que parlin.
El mateix dimecres, també deies tu, teníem la inauguració de les festes, també la cercavila popular, si no m'equivoco, no, Bernat?
Sí, fem la cercavila de començament d'inici de Festa Major, amb una xaranga, amb les entitats culturals del barri, que és l'Escamot Diabòlic, i els Gegants del Drac d'Or, que farem un petit cercavila, acabant aquí, al Parc de l'Alhambra, fent bueno, el discurs de començament de Festa Major.
Seguint amb les activitats musicals, m'ho comentàveu també abans, tenim una altra activitat que volíeu destacar, que és el DJ Bacardit, no sé si ho he dit bé, que també doncs, el tindrem el divendres, no? Si no m'equivoco.
Sí, la veritat és que és una activitat que estava més aviat enfocada a aquell públic, no? De pues, això, 13, 14, 15, 16, no? Que no saben molt bé on ubicar-los, no? No surten de nit, surten de tarda. Un DJ, no? Que a més és que surta del TikTok, que el coneix moltíssima gent, i bueno, donar-li espai a aquesta franja de punt de gent.
També tenim trobada gegantera, moltes activitats de teatre, que també està molt bé. No sé què més voleu destacar.
Bueno, la veritat és que afortunadament tenim un teixit associatiu molt gran aquí al barri i moltes entitats col·laboren fent les seves activitats, com has dit tu, no? Com has dit els grups de teatre, el teatre, que hi ha moltíssims grups de teatre, a la trobada gegantera, que també són entitats, el Correfoc és entitat també, els balls en línia, que també són entitats, els corals que es canten a la parròquia de Santa Eulàlia, que també són entitats, i després també destacar que tanquem el diumenge amb la festa Flash FM, amb tres discjòqueis de la ràdio, i que pensem que allà amb ell hi haurà bueno, força afluència de gent. El diumenge, sobretot, el dematí i a la tarda, està enfocat a públic familiar i hi ha forces activitats infantils. La veritat és que aquest any jo crec que estem especialment contents, sí.
Sí, bueno, és un any que hem treballat molt i estem contents amb la festa que hem organitzat.
Acabem ja amb el diumenge, que és l'últim dia de Festa Major, el que deies, no?, amb el Castell de Focs. No sé si hi ha alguna activitat més a destacar en aquest diumenge, Bernat.
Bueno, la festa Flash FM destaca, i després les activitats infantils, que també pel dematí a les 12 tenim diumenge una activitat infantil amb aigua, i a la tarda també tenim activitats infantils, i acabem amb la Flash FM amb música de tardeo i amb el Castell de Focs. Finalitzem les festes majors.
Bé, ja per acabar, si voleu enviar un missatge a l'audiència que ens està veient, convidant que vinguin al barri, a veure.
Vinga, va. Bueno, que vingui la gent al barri, disfruti dels xiringuitos, que també són entitats, que disfrutin de la Festa Major, de tots els punts que també es fan activitats dintre del parc i fora del parc, i que esperem que al barri li s'agradi i que, pues, que gaudeixin de 5 dies de Festa Major a lo gran.
I sobretot fer una crida al civisme, no? Al civisme i al respecte, sobretot a la gent que estem gaudint, a tota la gent que està gaudint de les festes majors, i sobretot als veïns, no? Respectant les hores de dormir i respectant, bueno, una mica respectant el silenci, no?
Molt bé, Mireia, Bernat, doncs moltíssimes gràcies, que gaudiu d'una Festa Major bé, meravellosa, i que us ho passeu també molt bé des de la comissió, que teniu molta feina, però també heu de disfrutar una miqueta.
Sí, bueno, disfrutem el que podem.
Molt bé, doncs moltes gràcies, i bé, ens quedem amb aquest missatge de gaudir de la festa també amb civisme, com ens deia la Mireia, del 27 al 31 de maig aquí a Santa Eulàlia.
Molt bé, doncs gràcies a la Maria i a l'Ismael per portar-nos aquesta informació i estem super preparats per aquesta festa major. Nosaltres posem punt final avui al programa, esperem que us hagi interessat tot el que us hem proposat. Us esperem la propera setmana aquí al Primer Segona. Gràcies.